a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 17 minuts del matí, tercera hora d'aquest matí en nosaltres, temps per la nostra història amb l'Ignasi Maria Muntaner, ara que se'ns ha esbravat una mica. No, és broma, de bona manera, de bona manera. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Saben què diu l'Ignasi només? No, ja veuràs com ho agafaré pel final i ja, sí, era això, veritablement és això. Pares, mares, tothom en general, cal saber llegir i saber escriure.
Ara.
Què és això?
Sí. I si vols, mira...
Mani qui mani, i hi hagi qui hi hagi, cal saber llegir i escriure.
I si vols...
I què m'has dit més? Matemàtiques,
no,
també?
Sí, llegir, escriure...
O matemàtiques, matemàtiques, quina cosa més fatal.
No, com...
Ah, no, comptar, sí, home.
Sí, bueno, no, jo com a mínim, de totes les matemàtiques que vaig estudiar a la meva època, que fèiem 7 anys, 7 cursos de matemàtiques al batxillerat, fins d'integrals i derivades... que no sé per què serveixen, l'única cosa que he conservat i que considero que fins allà s'ha d'arribar són les equacions de primer grau.
D'acord.
Les equacions de primer grau de vegades et trobes a la vida necessitat. Fins aquí això.
Fins aquí. Llegir, escriure i comptar fins a equacions de primer grau.
Exacte.
Molt bé. La resta ja arribarà. Sí. Però bàsicament això. Veus, home? Tot resol així. Com ella, tot es redueix a llegir i escriure.
Sí. I si vols, el que he dit abans, encara que no tot, perquè és una mica...
Això ja t'ho deixo en tu.
És una mica detonant.
Perquè dic qui trobi una mica de mesura, perquè si no...
És una mica detonant i no penso criticar els que he criticat. El que sí que és claríssim és que si l'escola i totes les reformes escolars les haguessin deixat els mestres... que sentint-ho molt també n'hi ha que no toquen de peus a terra, però són minoria, si no els deixes parlar el món aniria millor. Si ho haguessin encarregat a mestres però en comptes de teòrics de l'educació, com pedagogs i psicòlegs, avui tindríem un pla d'estudis correcte i decent, que no ho és en absolut. No ho és en absolut.
Reducció final, per tant, que algú vagi a les escoles i pregunti als mestres i als consells escolars com els va la vida, el dia a dia, i amb què es troben i amb què es deixen de trobar.
Sí, sí, i tant, i aniria molt millor i la cosa seria correcta i decent, vull dir, però...
Durant quants anys has ensenyat?
Ai, 40... entre 40 i 45, no recordo exactament. I, a més, en gran part, en una època en què encara imperava el sentit comú. El sentit comú. Tot va començar a espallar-se quan va arribar un ministre que es deia Villar Palacín, que va fer la primera gran reforma a base de...
Això era l'any 70? Éreu de l'EGB?
Podria ser. Aquella en què van començar va dir que per en comptes de llibres havien d'anar amb fitxes, que havien d'anar amb paperets en comptes de llibres, perquè els llibres no sé quin problema hi havia, i tothom repartia cada dia al mestre una sèrie de papers, els nens omplien, després ho portaven... Aquest era.
Em permetrà l'Ignasi que estiri del fil, perquè ell parla d'un moment de sentit comú, però esclar, molts pensaran, vostè va exercir de mestre durant el franquisme.
Sí.
Sí.
Bueno, el franquisme tenia defectes com a franquisme, com a dictadura, però l'ensenyament era herència de segles d'ensenyament que havien anat... assentant una sèrie de pràctiques, la major part de les quals eren perfectament vàlides. Quan surten possibilitats modernes, per exemple internet i coses d'aquestes, una certa derivació cap aquí s'ha de fer, no com ara que les han ficat al centre de l'ensenyament, no? I per tant, en aquella època doncs, encara hi havia una sèrie de pràctiques que donaven molt bon resultat. Vull dir, els alumnes potser no sabien...
Una pràctica bona, per exemple?
Pues això, que sabien llegir i escriure, que ens passàvem tot el dematí a la primària, tot el dematí entre llengua i matemàtiques i res més. I llavors a la tarda, que em sembla que és precisament el que acaba d'aconsellar un senyor que va sortir l'altre dia, que mm-hmm. que assessora la Conselleria d'Educació, que va dir exactament això, el dematí llatí, llengua i matemàtiques, i a la tarda fem altres coses. I si a la tarda només poden fer quatre cosetes, fan quatre cosetes, que no cal que siguin que es preparin per la llicenciatura a la primària i després a l'ESO hauria de ser per l'estiu.
Bé, dit però... està.
Exacte.
Trobo que t'has esbravat ara administrant molt bé les paraules.
Que sí?
Respecte al moment immediatament anterior.
Abans
a la conversa.
Ho havia dit una mica més rotundament.
Això mateix, una mica d'una forma més cantalluda. No maleducada, sinó senzillament que cantalluda. Però bé, així estan les coses. En qualsevol cas, nosaltres ens havíem quedat a Aiguadols.
Aiguadols, sí. Havíem
que estem, diguem-ne, al llindar del 70, quan l'urbanització d'Aiguadols...
Abans,
a finals dels 60, però...
Sí, el 50.
Caram.
Sí.
Sí.
És a dir, havíem parlat del Puig de les Forques, és a dir, em sembla que ja ho vam parlar el dia passat, vam distingir entre les Forques, que és aproximadament allà on ara hi ha els Mossos d'Esquadra i la plaça Rocapons.
També, les casualitats de la vida.
Sí, per què?
Home,
per les forques i els Mossos.
És un llaix llarg, la caserna dels Mossos d'Esquadra. Les Forques eren allà,
Sí,
que
si sí.
No ens deies, al final,
era,
just era a punt de començar...
quan el camí de les coses arribava a Sitges. Ah,
exactament.
I allà
els malfactors eren...
Sí, que jo, en fi, n'hi havia, però que jo sàpiga, Sitges, així, execucions sumàries... pel que consti que no n'hi ha hagut.
Érem un poble de bona gent.
En sé una.
En saps una?
Sí, ara la diré. Però normalment allò de pescar un bandoler, que normalment els que penjaven eren gent d'aquests, assassins i bandolers, no? Assassins i bandolers els enviaven a Barcelona, a jutjar a Barcelona, perquè aquí, clar, ni tenien capacitat, ni tenien... Uh-huh. Per tant, les Forques eren més aviat simbòliques. Però recordaven de que no facis coses mal fetes...
Un crit d'atenció.
Exacte. Nen, no siguis dolent, que n'hi has a la presó o que vindrà la policia. Era el d'això, no? Sí, deia que n'hi havia hagut una, de la qual tinc notícies molt escasses i és una llàstima. Aquí a Sitges es va jutjar, cremar i desmembrar una bruixa.
Oh.
Sí. En el segle XVI, si no m'equivoco.
Ui.
Surt amb un llibre que...
Que era d'aquí?
Era d'aquí.
Era de Socarrel o era Forània?
Suposo, no ho sé, això ja no ho sé. Ah. Ja et dic que sé molt pocs detalls.
D'acord.
Això va sortir amb un llibre que es va publicar cap allà al Baix Llobregat, no sé on, que el tinc a casa, en el qual cita les actes del judici que es va fer aquí a Sitges i que estan a l'arxiu de la Catedral de Barcelona, perquè ja hem dit més d'una vegada que tota la paperassa uh-huh. d'aquí o està a l'arxiu de Sitges o a Barcelona, a la catedral, que eren els senyors, els amos, no? El Pi Almoina. Doncs està amb un llibre d'això. El que passa que després he intentat o directament, o per persona interposada, buscar aquest d'això i no es troba, no el troben. Vull dir, es deu haver de traspaparat o deu haver parat uh-huh. un lloc que no toca, i no, però seria interessantíssim veure això, vull dir... Escolta'm,
segle XVI,
Sí,
un procés judicial que va acabar amb...
Amb una bruixa...
Cremada?
Sí. Jo diria que cremada, és que no recordo exactament, la van matar segur i segurament...
Matada, cremada i desmembrada.
Exacte, suposo que era això.
Valga'm Déu.
I tot el
Sitges... això és més que la Forca,
I tots els... Bueno, és que la Forca no solament hi penjaven gent pel coll, sinó que quan penjaven amb un
tio... Hi havia diferents modalitats.
Li tallaven braços, cames, penjaven els braços i les cames a les Forques. sembla que ja vaig el dia passat, sí, que en el mapa del camí de les costes de la catedral de Barcelona
apareixia.
Començament del camí de les costes hi ha una forca en un lloc que es diu el Puig dels Lladres, i allà hi ha una cama, un braç, un cap, allà, vull dir, vull dir, això és...
ha fet i fort. Tot això situant-nos a Aiguadols.
A Aiguadols, sí.
Eh? Finals dels 50,
sí, això,
a la zona de les Forques.
Que he començat i me n'he anat.
Ah, això mateix.
Allà on hi ha els Mossos eren les Forques,
uh-huh,
i una mica al costat, passada la via del tren, hi ha la muntanyeta en què hi ha l'urbanització, que era el Puig de les Forques. No? Per tant, aquest Puig de les Forques, que estava en un lloc molt maco, vull dir, amb mar per les dues bandes i d'això, s'hi va pensar a fer una urbanització. Abans de l'urbanització no era, allò era una mena de tancats amb unes barraquetes per paranys per anar a caçar ocells. Sembla també que hi havia moltes serps, perquè tinc apuntat a un eco de no sé quin any que diu que aquest any hi ha una abundància de serps per allà que surten per tot arreu, que com volem dir, no és normal, sempre n'hi ha hagut, però ara n'hi ha més del compte, no? Per tant, devia saber també un lloc de serps amb unes barraques de canyissos i unes d'això. Tinc un plànol que hi ha a l'Ajuntament, uh-huh, de la delimitació del Puig de les Forques abans de l'urbanització amb els diferents propietaris que hi havia.
Ignasi, no? Déu-m'hi-do, quin entorn, les Forques per un costat, les serps per un altre. Déu del cel. Això era Aiguadols, eh?
Sí, sí,
això era Aiguadols.
El Puig d'Aiguadols, eh? I amb el lloc era bonic, vull dir, amb mar i amb vista d'això, i per tant s'hi va pensar... poc després de la guerra, feria una urbanització. Això va ser cap a l'any 1950, que sembla que es van donar uns quants permisos per edificar algun xalet, alguna cosa, però la cosa no va funcionar. Vull dir, no. Com que tots aquells xalets daven per lliure, clar, vull dir, no tenia vida. Es necessitava que hi hagués una planificació, que es fessin carrers i tal, no? I això va ser cap a l'any 1960, l'any 10 anys més tard. L'any 1960 es va tornar a engegar el tema i es va encomanar el pla urbanístic del Puig de les Forques a l'arquitecte Coderc, que era, em sembla que aquell temps era arquitecte municipal, eh? I que tenia molta fama, és un dels arquitectes famosos de la història moderna de Catalunya. I a l'hora de decidir el nom de l'urbanització va ser el nom de l'urbanització Aiguadols. Aiguadols, com suposo que tothom sap, és la cala que hi ha al costat de l'urbanització, al cantó de Barcelona, al costat del camp de futbol, que hi ha l'entrada actualment del port. Urbanització Aiguadols. Nom força curiós, perquè un diu, home, hauria de ser aigua dolça i no Aiguadols. El nom d'Aiguadols ve de que, com passa aquí al Garraf sovint, o, bueno, molt, molt freqüentment, el Garraf és una terra calcària amb moltes escletxes que xucla l'aigua que plou i, per tant, no hi ha aigua superficial. L'aigua, si hi hagués un llit d'argila, l'aigua correria com si fos un riu o un torrent, però no corre, vull dir, no corre fora de les grans pluges. Una gran pluja, clar, dels fondos van plens d'aigua, però allò dura fins que para la pluja. Quan para la pluja s'ha acabat. L'aigua xucla, entra dintre com si fos una esponja i surt, subterràniament surt al mar. Des de Castelldefels fins a Aiguadols hi han comprovades i documentades com unes 7 surgències, una surgència que són taques d'aigua dolça que van a parar, surten al mig del mar, surten per sota de l'aigua salada i aleshores, com que pesen menys, surten cap a dalt. I quan es fa una fotografia aèria, doncs es veuen...
Es veuen les taques d'un altre color.
Les taques d'aigua dolça. No?
La més coneguda, la Falconera?
Sí.
La més famosa, una de les més populars.
La més famosa, sí, és la... sortida, la surgència d'aigua dolça més important. Això d'aigua dolça era abans, perquè ara és aigua pútrida i fastigosa, però abans era molt important i feia un espai del mar en què hi havia aigua dolça que els pescadors en deien la dolça, Aquella taca, de totes les que hi havia, deien la dolça, perquè tenia, actualment està contaminat pel l'abocador de la Vall de Joan, i tota l'aigua que surt, sembla, pel que m'han dit, un dia em van convidar a entrar-hi, però vaig dir, escolta, que no. Pel que m'han dit, és aigua transparent, és aigua clara, no és aigua bruta, però fa molta pudor i deu estar plena de productes químics, fa pudor, Per tant, tan dolça ja no és. Bé, doncs, una d'aquestes surgències d'aigua dolça és la que es produeix a la cala d'aigua dolç. Pel que diuen, perquè ja no sé si raja i jo no l'he vista mai, està a la banda de Barcelona de la cala, a l'extrem llevant de la cala. Antigament hi havia una surgència i aquesta, per en comptes de néixer o sortir al mig del mar, sortia a la sorra, I hi havia èpoques en què tenia un cabal molt gran, molt important, no? Sembla que es va estroncar quan van fer la segona via del tren. La primera encara no va passar res, però quan van fer la segona via cap als anys 20, es va estroncar i pràcticament no surt. Em sembla que després de la guerra encara va haver una vegada, duria haver una temporada de pluges molt fortes, que hi havia una surgència, però no. Actualment no cal que hi vagin a mirar-ho perquè no la trobaran. Llavors,
amb tot i això, se'n podria dir aigua dolça i no aigua dolç.
Sí, bueno, ara és el que havia d'explicar, no? I amb això, com deia, torno
a l'inici,
al nom d'aigua dolç, el nom d'aigua dolç. Per què se'n diu aigua dolç? Em temo que no m'explicaré de manera gaire amena ni divertida, però ho intentaré. A veure, en llatí hi havia...
Llatí és una llengua morta, una llengua morta?
Una llengua morta, pel català ve de la llengua morta aquesta.
Ja.
En llatí hi havia dues menes d'adjectius, dues categories, que eren adjectius de dues terminacions i adjectius de tres. Tu vas estudiar llatí.
Ignasi, vés amb compte, perquè no, jo em vaig quedar amb el rossa rossa,
Bueno, pues ja
i amb el cui quai pot
pues ja, això, amb això
però vaja, ja... m'ho vaig quedar perquè em va quedar de memòria tant insistir
però, amb això
les declinacions
home,
i tot això
estudiar,
sí, n'hi ha prou
bueno,
sí.
T'acompanyo amb el sentiment
home.
A veure, poso un exemple.
Vinga.
Hi ha adjectius a tres terminacions.
Atenció, com deia, aquell classe de llatí amb Ignasi Montaner.
El que ha sentit tothom tota la vida, bonus, bona, bonum. No et sona? Bonus.
Sí, això encara em sona.
Veus? Era...
La segona declinació. Vostè també ho té al cap, això?
Era...
Quan, escolta'm, però si en aquesta ràdio, però si això és un...
Era adjectius de tres terminacions, que era bonus, per exemple, aquest cas, el bo, bonus, bona, bonum. Les paraules masculines afegien bonus. Les paraules femenines afegien bona i les paraules neutres afegien bonum.
D'acord? Bueno. Bonus, bona, bon.
Bueno. Hi havia una altra mena d'adjectius que eren de dues terminacions. Per exemple, brevis, breve. Brevis, breve. El brevis servia pel masculí i pel femení i el breve servia pel neutre.
Bueno. Bonus, bona, bonum, brevis, breve.
Suposo...
Tres terminacions, dues terminacions.
Suposo que fins aquí...
Fins aquí encara...
Complicat,
Compte que ens fem grans i ja no captem les coses amb tanta... Però vinga, fins aquí anem bé.
Llavors, els adjectius de tres terminacions van passar a català a paraules, adjectius també,
sí,
de dues terminacions, Per exemple, el bonus bona, bona bonum, bonum va donar en català bo, bona.
Entesos.
I en canvi, els de dues terminacions van passar al català amb una. Són adjectius invariables. Per exemple, el brevis d'abans.
Sí.
En català és breu. No sí. Dius breu, breua.
No.
Només breu. Mm-hmm,
breu.
I el breu serveix pel masculí
i pel femení.
Llavors... la paraula és aigua dolç.
Sí.
L'adjectiu dulcis és de dues terminacions. Per tant, inicialment, no ara, ara ja no. Ara diem dolç, dolça.
És cert.
Però inicialment només es deia dolç.
D'acord.
Que només es deia...
Que
només es diu breu.
Breu.
No es diu breu, breua. Abans no es deia dolç, dolça, es deia dolç només. I per tant, encara que aigua és femení, inicialment, com que el nom és molt antic, és de l'època en què encara no es deia dolç dolça, sinó com es deia dolç.
D'acord.
Per tant, aigua dolç.
Dolç. O sigui que, estranyament, es va utilitzar la denominació antiga en una època en què haguéssim pogut dir aigua dolça, perquè en català ja es feia servir dolça.
Actualment, sí.
Actualment.
Però és que els topònims tenen una característica molt curiosa, que és que es mantenen invariables
amb el pas del temps.
Amb el pas del temps. I, per tant, actualment diem dolça, però diem aigua dolç. I no solament perquè es vegi que no és el cas aquest, no és solament el cas d'Aigua Dolç. Aquí al Penedès tenim Sant Ramon de Penya Fort, no de Penya Forta. Que? Sant Ramon de Penya Fort. O també hi ha un personatge medieval que es deia Rocafort. Rocafort. Rocafort, no Rocaforta, sinó Rocafort. No Penyaforta, sinó Penyafort. I em sembla la mar de normal dir Sant Ramon de Penyafort.
I no de Penyaforta.
I no de Penyaforta. Doncs igual és exactament igual dir aigua dolç i no aigua dolça. De manera, aquesta és l'explicació que em sembla que m'ha sortit relativament entenedora.
D'acord. En qualsevol cas, a la zona d'aigua dolç hi sortia aigua dolça.
Hi sortia aigua dolça. I com que sortia aigua dolça, sí, en deien l'aigua dolç, que és un nom molt repetit en territoris de parla catalana. Hi ha molts aigua dolços al llarg de la...
Sembla que aquest és el topònim que t'ha costat més d'explicar.
Home, potser sí.
Potser sí. Perquè, amb permís i en parèntesi, la Falconera d'on ve?
No, aquí ve de Falcó.
Ve de Falcó, sí, senzillament,
sí. Falcó, sí, sí. Era un lloc abundant en falcons.
D'acord.
Una falconera, sí, com una... Se m'ocorre cap altra paraula paral·lela ara, perquè hi ha paraules... Sí. Sí, per lleó, o sigui, un lloc on hi ha molts ons, diríem una lleonera.
Sí, és cert. Però si no, falcons, una falconera.
Una falconera.
Entens. O sigui que l'origen d'Aigua Dolç és, bé, l'origen i el final, perquè la denominació del topònim és la mateixa...
Que hi havia en temps antics.
Temps antics.
Quan encara no es deia dolça. D'acord. Sinó que es deia dolç.
D'acord, o sigui que prové d'aquells adjectius llatins que tenien dues terminacions i que en català van passar a tenir-ne una.
Una. I això es va conservar molt temps, i es va conservar molt temps, i amb molts adjectius encara es conserva això de ser invariables.
D'acord.
I alguns han canviat per semblança amb els de dues
terminacions. Això mateix, de vegades, no ho sé, que... Dolç és masculí, en qualsevol cas, sí. Però sempre hem fet servir, no ho sé, darrerament, el cas de la Dolça Neus.
Sí,
molt bé.
Sí, doncs, sí. Per exemple. Aquest ha adquirit la terminació femenina per imitació de Bobona. Per imitació.
D'acord.
Algú es va començar a estendre, home, aquest hauria d'això.
D'acord, queda aclarit això.
Bé, doncs...
Estàvem amb Coderc, amb la planificació de l'urbanització, el nom de l'urbanització.
I que a partir dels anys 60, amb tota aquella planificació i com que ja es veia que la cosa estava més... I a més els anys 60 és l'època del totxo, comença l'època del totxo. Els anys 50 la gent comptava molt, els anys 60 vull dir, era l'època del 600 i del totxo.
Sí, i del plan de desarrollo.
De manera que va tenir èxit i actualment, clar, tot el puig està completament ocupat,
urbanitzat. Amb o sigui, la urbanització inicial va fer Coderc, sí. I després
s'ha anat omplint. I llavors, amb el pas del temps, s'hi han afegit dos afegits, que són el port d'Aigua Dolç, que no cal parlar de la horrible i controvèrsia amb insults públics al mig del carrer entre sitgetans de si s'havia de fer a sota la punta o si s'havia de fer allà, que molta gent suposo que encara recorda, i que es va acabar fent allà. Sí, suposo que més encert que la punta. La punta s'hauria fet malbé, i en canvi allà, doncs...
Allò que recolliu Trillium, el Libro Negro de Sitges.
Sí, sí, sí.
L'any 69, la història d'aquest projecte al peu de la punta.
Un dels que hi va ficar la banya va ser l'Utrillo, l'Utrillo fill, no?
I amb intensitat.
Jo de vegades penso que potser hauria estat millor fer-lo una mica més cap enllà, vull dir, el Puig de les Forques amb el mar a sota era molt bonic, però millor allà que on no ho volíem fer.
Per estar
escoltant. Vull dir, això d'això. La construcció del port d'Aigua Dolç va acabar amb una curiositat natural. Bueno, hi ha dues curiositats, una natural i una artificial. La curiositat natural, que era la bufera. Et sona, tu, la bufera?
Oh, i tant.
Hi vas anar-hi encara?
Més d'una ocasió, sí, i amb l'escola.
Sí.
Allà posava un paper
sí,
i sortia disparat.
Que era un forat que comunicava amb el mar per sota, i quan el mar picava per sota l'aire sortia cap amunt i llavors tiraves coses i empenyia. Després n'he vist a Cantàbria alguns d'enormes, de buferes, surten uns xorros d'aigua, però aquell només feia...
I a part el so, perquè se sentia el so.
Algú m'ha dit que en temps de tempesta des de Sitges se sentia el so de la bufera.
Això ja no ho sé. Molta tempesta hauria fet, perquè
no m'hi fico,
almenys
però... Almenys
el que havíem vist nosaltres, home, era un forat, però tampoc era...
Sí, no donava per tant. Tinc una foto, el que passa que no es veu gaire, perquè clar, és un forat a terra, i el forat a terra, si hagués tirat herba, si haguessin saltat i fa la foto, hauria estat la mar de bé. De l'últim dia que va funcionar, perquè em va avisar el Vigó, l'Antoni Vigó,
sí?
El professor, i
a
l'acabar les classes, al migdia,
vam
anar cap allà i vam fer les fotos a l'últim dia que funcionava.
Perquè, esclar, la curiositat natural és que la construcció del port va eliminar la bufera.
L'endemà començaven a tirar terra per la... al peu de l'espadat i per tant s'acabava la bufera.
Però era un lloc on s'hi anava molt sovint, molt sovint.
Aquesta és la curiositat natural.
I l'artificial?
La curiositat artificial és el Dinapontus. Que queda maco això, del Dinapontus.
Ara que forma part del nom d'una colla de grallers...
Sí?
Sí.
Hi ha un grup que es diu Dinapontus?
Sí.
No ho sabia.
Sí.
Ja saben
sí.
De què va, aquests que han fet això?
Home, jo crec que sí, perquè tenen un familiar que és molt probable que pugui donar la mateixa explicació que ens donaràs ara tu.
Bueno,
vaja,
era
penso.
Una idea moderníssima, perquè actualment jo tinc recollits dos o tres retalls a diari d'anys diferents d'invents fets per aprofitar la força de les onades. És això el que pensaves o no?
No pensava res, ni idea.
És a dir, hi ha una energia que és com l'eòlica, depèn del vent, però que són les onades. Aprofitar la força de les onades seria produir energia. Aleshores, allà a Aiguadols, una mica més cap a Sitges que la bufera, potser com uns 20 metres, algun il·luminat, entre els il·luminats hi havia els de l'Eco. No perquè hi contribuïssin, sinó perquè ho van aplaudir entusiàsticament. Algun il·luminat va pensar a fer un forat, a fer una bufera artificial. Fer un forat gros, que podia tenir doncs, 2 metres per 2 metres.
I què? Aprofitant la força del mar?
Posar dalt una mena de...
De turbina?
De turbina. I que... cada vegada que les onades, la turbina girava i produïa electricitat. Bueno, això em van dir Dinapontus. Tradueixo. Dina vol dir força,
sí.
I pontus vol dir mar.
La força del mar.
Per això et dic grallers, la força del mar no lliga gaire. Bueno,
per això dir, és un terme creat específicament per aquesta artilugia.
Se'l va inventar el senyor aquest, que sento no poder dir com es deia.
Però fa molts anys d'això?
Cap als anys 10.
Cap als anys 10?
1910.
1910.
Sí. I l'Eco aplaudia entusiàsticament la meravella, l'enginy d'aquest senyor. Bueno, el trasto va funcionar bastant malament, de manera que l'Eco ja va començar a afluixar, de manera potser caldria millorar-lo, potser no va d'això del tot, fins que un bon dia va haver una tempesta de veritat, no les tempestes de cada dia, i tota la maquinària va saltar pels aires. A partir d'aquell dia l'Eco no en parla més. Com que l'Eco aplaudia, el baluar feia el son.
La contrària.
Feia el
son. Feia el son.
I no posava notes escuetes, però ni a la mà ni res, vull dir, no? I el forat aquest hi va ser bastant temps. Jo diria que el van tapar cap als anys 50, perquè hi havia perill, clar, que algú es colés pel forat i anés a per al mar. I aquesta és la segona curiositat de...
Aquesta és bona,
del Puig de les Forques.
Aquesta és bona.
El Dinapontus.
O sigui que el Dinapontus seria un terme genuïnament sitgetà.
Sí, i tant. Els invents actuals en diuen d'una altra manera, no sé com dir Dinapontus.
No. No? És a dir, que per tots aquells que es poguessin pensar era un instrument musical, ja que està, doncs no. Era un artefacte per generar energia a partir de la força del mar que havia de moure una turbina. 11:45, gairebé un minut passa de 3:15. D'aquí un mes hi tornem, Ignasi, gràcies.
Molt bé.
Fins la propera.